la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvingudes, benvinguts a la veu dels animals i la natura. Comencem una nova temporada, la desena, que esperem us pugui complaure. I iniciem aquest primer programa amb el davantal que ha preparat la Carme Méndez, la presidenta d'ONG ADA.
Bona nit, estimades i estimats amigues i amics. Encetem per dècima temporada el programa La veu dels animals i la natura, que en aquest entranyable Ràdio Estel teniu l'opció de poder gaudir durant una hora de música, notícies i entrevistes al voltant dels animals i el medi natural. Estem vivint i depenem d'un planeta únic i meravellós que malauradament maltractem i que de forma inequívoca ens està donant una resposta molt contundent per les ferides que ja fa anys li provoquem. Defensar els animals continua sent un recorregut llarg i dificultós. A l'ADA, amb 46 anys d'història dedicats a la seva defensa, i som molt coneixedors. Darrerament, i entrant en l'actualitat, tot aquest esforç està culminant amb diversos fets positius, entre els que cal destacar l'aprovació pel Consell de Ministres d'una molt demanada llei d'àmbit estatal per la protecció dels animals. També l'entrada en vigor de l'obligatorietat als escorxadors de les càmeres de videovigilància, una petició iniciada per ADA l'any 2013, fa 9 anys, a fi d'evitar el greu i possible maltractament i vulneració de la normativa. També ha culminat amb més d'un 1.400.000 signatures la iniciativa ciutadana europea perquè Europa acceleri la substitució de l'ús d'animals per experimentació i compleixi amb les prohibicions que ja existeixen. ADA ha participat molt activament des del seu inici en la campanya promovent la recollida de signatures i us podeu informar acuradament si visiteu la nostra web. Continuem a nivell de plataforma treballant per la supressió dels correbous, un fet molt lamentable que depèn exclusivament de la ferma voluntat i decisió política. En l'àmbit de Catalunya i davant de l'emergència climàtica, cada cop és més necessària la restitució del Departament de Medi Ambient per poder avançar en les energies alternatives, reduir el nivell de contaminació com a conseqüència de l'excés de macrogranges, que a tall d'exemple són alguns dels temes molt urgents i evidents. Només amb un veritable canvi de paradigma podrà afavorir-se el futur del planeta i els seus habitants. I abans d'acabar, recordem, com sempre, amb molt d'afecte Sant Francesc d'Assís i el nostre actual Papa Francesc, precursors i defensors de la natura i els animals. Bona nit i cuideu-vos.
Yo quisiera poder aplacar...
Algunes, només algunes, de les tasques d'ONG ADA que realitza aquest programa aquí a Ràdio Estel, del qual us fem, com sempre, un petit resum dels continguts que podreu escoltar avui, estructurats en diverses seccions. Les notícies, el Sabies què, les galeries dels experts, famosos i solidaris amb els animals i la natura, i l'entrevista, avui amb la Maria Piferrer, veterinària. Amb ella parlarem de les malalties més comunes que pateixen els gats. Com sempre, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho faran possible les veus de qui us parlen, Blanca Aranyó, Manel Casas i Jordi Gispert, i el control tècnic Jordi Carretero. Comencem, com de costum, sense abriar estructura en aquest programa que us recordem que sou la veu dels animals i la natura, un programa d'ONG ADA aquí a Ràdio Estel. Comencem amb les notícies, algunes de les, quals ja us hem avançat també en el davantal. L'ADA influeix, després de 9 anys, en la instal·lació de videocàmeres als escorxadors. El passat mes d'agost, el Ministeri de Consum del Govern espanyol va aprovar un reial decret pel qual s'estableix la instal·lació obligatòria de càmeres de videovigilància a tots els escorxadors per tal de garantir el control del benestar dels animals. Un cop sigui publicat el BOE, el Butlletí Oficial de l'Estat, els escorxadors grans tindran un any per adaptar-se a les noves mesures i els més petits fins a un total de dos. Les càmeres de videovigilància hauran de registrar els espais d'aquestes instal·lacions on es troben els animals, és a dir, les zones de descàrrega, els passadissos de conducció i les zones on són estabornits i matats posteriorment. En el cas de les aus i dels porcs, aquest procés s'haurà de filmar sencer per controlar que realment l'aturdiment s'ha dut a terme. Les gravacions s'hauran de conservar durant un mes i estaran disponibles pel control corresponent de cada comunitat autònoma. L'única part del procés que no haurà de ser enregistrada obligatòriament serà l'instant d'espera dels animals a dins dels camions abans de ser descarregats. Tanmateix, els escorxadors hauran de comptabilitzar tot aquest temps d'impàs. L'ONG ADA, davant l'opacitat del que succeeix a l'interior d'aquests espais destinats a la matança, va iniciar l'any 2013 una petició dirigida al Ministeri d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i als responsables en la matèria de totes les comunitats autònomes. Una campanya en què sol·licitava l'obligatorietat de sistemes de càmeres de videovigilància a tots els escorxadors com a mesura preventiva per evitar irregularitats, males pràctiques envers els animals i garantir els aturdiments correctes exigits per llei. Aquesta petició es va fer pública amb l'edició d'un llibre blanc de 137 pàgines i amb una campanya de recollida de signatures a mà i online que fou àmpliament difosa a través de les xarxes socials. Després de tot aquest temps, veiem que la nostra reivindicació, denunciada i demanada per l'ADA durant 9 anys, es fa ara realitat de la mà del ministre de Consum, Alberto Garzón, que situa Espanya al capdavant d'Europa en aquesta matèria. Més coses. Tornen a Vidreres, Girona, les festes amb bous. El passat dissabte, 3 de setembre, a Vidreres, a la comarca de la Selva, els integrants de la plataforma Prou Correbous, de la qual és membre ONG ADA, van organitzar una manifestació per protestar contra la celebració dels correbous en aquest municipi, que tornen després de 2 anys d'aturades per la Covid. Els manifestants, disfressats de dinosaures, van recórrer els carrers amb unes pancartes on podia llegir-se «Els correbous són prehistòrics», per denunciar el seu anacronisme i per exigir l'abolició de les seves diferents modalitats, com també de qualsevol altre tipus d'espectacle taurí que porta sempre implícit el maltractament dels animals. L'última vegada que es van celebrar correbous a Vidreres fou el 2019. Aquell any, un toro va saltar les graderies de la plaça i va causar 19 ferits. Immediatament després va ser abatut a trets per part de la policia. L'animal tan sols estava espantat i buscava com poder sortir d'aquell martiri. La creació d'aquesta plataforma, formada per 9 entitats de defensa i protecció dels animals, fa un front comú per aconseguir la fi dels actes taurins a Catalunya i du ja una llarga trajectòria de reunions amb els diversos grups polítics parlamentaris catalans per mirar d'aconseguir que el Parlament prohibeixi aquests vergonyosos espectacles. Fruit d'aquest extens treball, En Comú Podem i la CUP van registrar el passat mes d'abril al Parlament una proposició de llei per prohibir els bous embolats i els capllaçats. Recordem també que els resultats d'una enquesta encarregada a l'Institut Opinòmetre i realitzada el 2019 a Catalunya constatava que el 75,1% de la ciutadania catalana no vol córrer bous. I coses positives, èxit i esperança pels animals de laboratori a Europa. La iniciativa ciutadana europea Safe Cruelty Free Cosmetics, que demana noves lleis per acabar amb l'experimentació animal dins de la Unió Europea, culmina satisfactòriament el període de recollida de signatures. El passat 31 d'agost va concloure el termini d'un any estipulat i la xifra de suports totals aconseguits ha estat d'1.413.383. La campanya, impulsada per 5 grans organitzacions, 2 marques comercials internacionals i més de 100 associacions, entre les quals ONG ADA, va iniciar-se oficialment l'agost de 2021. era la reacció a l'amenaça pel requeriment de nous experiments en animals en el camp de la cosmètica a què obligava l'Agència Europea de Químics, malgrat la prohibició assolida el 2013 en aquest camp. Fins ara, a nivell oficial i des del 2020, s'han executat més de 60 revisions que han hagut d'involucrar animals per comprovar la idoneïtat d'ingredients o de productes de cosmètica. Tal com marca la normativa, emparada en el dret de petició, una iniciativa ciutadana europea ha d'aconseguir 1 milió de signatures, com a mínim, per passar a ser considerada. Si és així, la Comissió Europea està obligada a estudiar i a respondre als canvis proposats. Durant els propers mesos, doncs, caldrà validar en primer lloc totes les mostres de suport. Si es confirma l'èxit anunciat, serà aquesta la sisena de les 90 iniciatives plantejades en la història de la Unió Europea que supera el llindar que requereix. Esperem que la gran gesta col·lectiva fructifiqui ara en noves lleis i en mesures clares i concretes per posar fi al calvari que pateixen milions d'animals cada any a Europa.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Què? El sol, que és la capa més superficial de l'escorça terrestre, acull una quarta part de la biodiversitat i és un element clau per l'aliment i la vida del nostre planeta? La transformació dels elements físics, químics i geològics fins a convertir-se en una fina capa de terreny fèrtil és un dels processos naturals més complexes i lents de la natura. Per a la formació d'un centímetre de gruix de capa de sol és necessari un procés de cents de milers d'anys i en la seva formació intervenen milions de diferents organismes vius, roca desintegrada, matèria orgànica, a més de l'aigua i l'aire. L'any 2013, l'Assemblea de l'ONU va declarar cada 5 de desembre com el Dia Mundial del Sol per fer palès la seva vital importància i vulnerabilitat. Els experts assenyalen el seu estat crític i que al voltant d'un 33% del sòl mundial està patint, en més o menys grau, una severa degradació com a conseqüència de l'erosió, la desforestació, la sobreexplotació agrícola i ramadera, la salinització, la contaminació química o l'esgotament dels seus nutrients degut al canvi climàtic i l'ús tòxic i abusiu que generen les activitats humanes. El 95% dels aliments que consumim depenen, de forma directa i indirecta, de la fertilitat i la bona salut del terra. En les zones forestals, els sòls absorbeixen i mitiguen en gran mesura les emissions de gasos d'efecte hivernacle que contaminen i escalfen el planeta. Cal que tinguem molt present la fragilitat del sòl i el paper clau que té aquesta capa més superficial del terra envers el clima, l'aliment i la vida de tots els éssers que habitem el planeta. Es fa necessari un ús més ecològic i sostenible del sòl i que prenguem consciència de la necessitat de tractar-lo amb molta més cura i respecte. Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Marina Torres, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals.
Les ciutats alteren el cant dels ocells?
Els ocells necessiten comunicar-se amb la parella, amb els pollets, o bé per espantar enemics i competidors per trobar menjar. El soroll de la ciutat ha obligat alguns ocells que hi viuen, com els coloms, les garses i els pardals, a cantar en diferents tons per poder comunicar-se entre ells. El soroll dels cotxes, els trens i les motos, que són greus, els han obligat a cantar una mica més agut. Fins i tot, els científics han detectat dialectes entre els cants. Altres ocells han imitat sorolls propis de la ciutat, com les sirenes o les alarmes, tot per aconseguir destacar entre els sorolls artificials. Tot i així, Els investigadors també han vist que l'aliment que els dona la ciutat no és l'adequat. Les pertorbacions humanes tampoc els ajuden a viure amb tranquil·litat. Només els més intel·ligents són capaços de sobreviure i tenir descendents igual d'espavilats que ells.
Galeria de l'Expert amb la col·laboració de la Marina Torres, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Més informació a www.creaf.cat.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Hola, amigues, animalons i amics. Recordarem avui la música d'aquelles pel·lícules que crec que tots ens van recordar moltes coses. No tan sols per la seva qualitat, sinó per la música que les acompanyava. Primer us presento la famosíssima cançó titulada Moon River. La pel·li es deia Breakfast at Tiffany's, amb l'Audrey Hepburn, i que aquí, no sé per què, li van dir Desayuno con Diamant. I després, Raindrops Keep Falling on My Head, de la pel·lícula de l'any 1969, Dos Hombres i un Destino, que interpretà Robert Redford, i que en anglès té un nom molt complicat.
Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, and they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. He's sleeping on the job. Those
Raindrops are falling on my head and they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to greet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to bring me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because I'm free, nothing's worrying me.
Sou a la veu dels animals i la natura, un programa d'ONGA d'aquí a Ràdio Estel. ONGA d'aquí és l'Associació de Defensa dels Drets dels Animals, fundada l'any 1976. I és temps per l'entrevista, un temps on reflexionem una mica, on ens aturem una mica i parlem en concret d'un tema. En aquest cas, avui, animals de companyia, i en concret, gats. I en concret, més concretament, quines malalties els afecten o els poden afectar, perquè en tinguem consciència i perquè també puguem actuar. I qui ens ho explicarà, això? Doncs la Maria Pifarré. Maria, molt bon vespre.
Hola, què tal?
La Maria, col·laboradora habitual del nostre programa, veterinària, també ens farà avui, farem una conversa a mode de resum del que poden ser aquestes malalties, afectacions que afecten també els gats, no? I hem de diferenciar aquí també l'edat del gat i diverses coses que tenen en compte, no? Els gats són uns animals, d'entrada, que dissimulen, no?, molt bé el que és la seva malaltia, i això ve potser d'una... És a dir, quan estan malalts, no ho mostren, no? I això ve potser d'aquesta genètica en què estaven al seu medi natural, sí, i no volien avisar els predadors de que estaven febles i podien ser menjats, no?
Sí. Bueno, pensem, nosaltres veiem els gats com a depredadors perquè mengen ratolins i aquestes cosetes, no? I, bueno, mengen, vull dir que poden caçar ratolins i tal, però en el seu medi ambient ells eren també presa perquè eren petits i llavors, clar, hi havia animals més grans que se'ls podien menjar. I això va fer que se desenvolupés un caràcter especial dintre dels gats, que jo sempre dic que són com a molt introvertits, i és que ells es guarden molt les coses per ells mateixos. I sí, dissimulen molt bé la seva malaltia. Jo he arribat a veure animals amb una capacitat pulmonar quasi nula que començaven a mostrar sintomatologies de problema respiratori, i dius tu, com pot estar viu aquest animal amb aquests pulmons, no? Mm. I clar, els propietaris no és que no l'estiguessin cuidant, sinó que l'animal ha trigat molt a mostrar la sintomatologia que ells tenen.
Perquè, en canvi, en el cas d'un gos, sí que es visualitza molt més, no? Tant a nivell físic com... Però el cas del gat queda més amagat.
El gat ho amaga tot. El gat, a no ser que tinguis una sintomatologia externa molt gran, com per exemple, algo molt típic que passa amb els gats de qualsevol edat, que és que cauen per una finestra, perquè tot el món pensem, no, mira, és que tenen un equilibri, sempre cauen de peu i tal i que qual. No, no i no. O sigui, a vegades estan amb una finestra mirant i passa una paloma i l'animal va a saludar la paloma, bueno, a saludar, entén-me, va a veure si pot agafar la paloma i cauen per la finestra i es fracturen les coses, bueno, es poden fracturar qualsevol cosa. Llavors, clar, si tu veus que té la pota trencada, és que té la pota trencada, o sigui, no té més volta de full. Ara, resulta que a vegades tenim un gat que és una mica gran, que resulta que està molt estressat, que també és un problema important, perquè han portat més gats a casa, o perquè hem canviat el mobiliari, o perquè ha arribat un nou a casa, i el veus que es queda quietet a la sofà amb els ulls tancats, i l'únic que estan fent no és que estiguin tan a gust al sofà dormint, és que tanquen els ulls per intentar fer abstreure's del món al seu voltant, i si no tenen cap lloc on amagar-se, doncs tanquen els ulls per no veure el voltant. O sigui, hem de ser molt curosos a l'hora d'interpretar l'estat de l'animal.
Perquè tu t'hi has hagut de trobar moltes vegades que t'han portat potser a la clínica un gat, no? I aparentment, o potser te'l portaven per dir, mira, és que no sé què li passa, o... però vull dir, com si fos una afectació menor, i és el que comentes, no? Que potser no era menor, sinó que era un cas greu.
Sí. Aquest cas, per exemple, de les alteracions respiratòries, no és raro que les alteracions respiratòries triguin molt a donar sintomatologia. Els gats, per exemple, amb patologies de cor, no solen tindre soplos, amb la qual cosa ens troben una pista per poder-la diagnosticar. Ara fa poc em va passar amb un gat que venia sense pèl perquè es llepava. I ja li havien fet totes les proves i ja no sabien per on tirar i tal i que qual, i te'l quedes mirant i dius tu, i com puja al llit? I resulta que tota la vida havia saltat a sobre del llit i ara ja portava una temporada que el que feia és escalar la vànua. I dius tu, pues potser el millor té osteoartrosis. I li fan fer una placa i teníem una columna vertebral destrossada, o sigui, amb unes artrosis brutals. Com vam aconseguir que li creixés el pèl donant-li analgèsia per aquesta osteoartrosi. És una patologia, l'osteoartrosi, molt difícil de detectar amb gats. És molt difícil perquè el gat, quan algú li fa mal, ho deixa de fer i ja està. Val? O si no, es busca les maneres per intentar solucionar-ho.
Per tant, en aquests casos, la previsió quina seria? Seria fer revisions periòdiques, bàsicament.
Bueno, preguntar-se coses que tinguin que veure amb el moviment de l'animal. Això t'ho pregunta el teu veterinari. Dius, i com? Pues el que li vaig dir jo ensenyar, i com puja el llit? I has vist que com salta, com es troba, què tal? I et diu, no, pues això. Diu, a vegades et diuen, no, pues ara resulta que en comptes de pujar el llit, el que fa és que puja primer al coixí, amb un coixí que hi ha a terra, després amb una cadira, i al final acaba pujant al llit. Bueno, es busca la vida per poder pujar al llit sense tindre que fer aquell esforç que amb el llit fa tant de mal. O a lo millor, pues, es queda quiet. Tot el món pensa que, clar, com ja s'ha fet gran, pues aquest animal es queda al sofà més hores perquè resulta que ja és gran i no té ganes de jugar. No, el gat té ganes de jugar, el que passa que li fa mal i decideix que, bueno, em quedo aquí al sofà quietet perquè així no em fa mal. Aleshores, clar, és parlar molt amb el propietari i molta observació per part del propietari. No és tant els controls periòdics, que també, però també observar molt l'animal, quan fa les coses, quan no les fa, hem canviat d'alguna manera d'actuar davant d'alguna cosa, i llavors això ens ajuda. Per exemple, una altra cosa que ens pot passar és que els gats normalment no solen beure massa aigua. I de sobte veus un gat que beu molta aigua i fa molt pipí.
Ja.
I això? Què ha passat aquí? Bueno, pues a lo millor estem enfrontant el fet de beure molta aigua i fer molt de pipi és com si tinguéssim febre. És una sintomatologia d'una patologia que hem d'investigar, val?
És com per refredar el cos, és com una necessitat de refrescar-se d'alguna manera que no tenen de manera natural.
Arriba l'estiu i tot el món pensa, clar, el gat té ganes de refrescar-se. No. Beure molta aigua, fer molt de pipi, és una sintomatologia de patologia que pot anar des d'una diabetes fins a una alteració renal, que són patologies bastant típiques de gats, o un hipertiroidisme, etcètera, etcètera. Bueno, podem parlar aquí de patologia i diagnòstic diferencial, però no és el que ens interessa. El que ens interessa és com detectar les coses. Si fa molt de pipí, perdona, si beu molta aigua i fa molt de pipí, hem d'anar al veterinari.
Mm. Per tant, és acostum...
Hi ha una forma d'actuar davant de les coses, si ja no juguem igual amb les joguines, si ja em costa pujar al sofà, si aquesta cosa, hem d'anar al veterinari.
És acostumar-nos una mica, i no sé què és el que copses tu també des de la clínica, si és que la gent observa o no observa els seus animals. Acostumar-nos a observar-nos,
sí,
també.
Sí, bueno, la gent cada vegada els observa més, eh? El que passa és que el gos et dona més pistes, perquè com has de sortir al carrer tres cops al dia, i el veus si coixeja o no coixeja, i a més, bueno, pues, tens una interacció diferent entre el gos i el gat. Però, clar, com el gat, quan li fa mal algú, es para quiet, o, bueno, aquestes coses tampoc són de beure molta aigua, el que et deia, això o altre, doncs, bueno, han d'estar una mica pendents. O que vaig a fer un pipí, bueno, vaig a l'arenero o al... Bueno, sí, al sorral, que es diu. Vas al sorral i es passen molta estona al sorral i entren i surten, i entren i surten, i entren i surten. I dius tu, està estrenyit. No, segurament tenim una patologia d'orina, val? Que tampoc també és bastant freqüent amb gatets. Val?
Per tant, és allò de detectar aquelles anomalies...
Pregunta al veterinari amb tota la confiança del món. Mira, el meu gat fa això, és normal o no? I ja està.
Clar, és allò que detectem coses que dius no són normals, o almenys no són comunes. Bueno, llegim, investiguem, preguntem al veterinari o professional i veurem si d'aquí pot derivar alguna afectació o no, o si sí que és normal, potser ens pensem que no ho és, i sí que és una conducta també normal en aquest cas. No?
A mi m'ha passat a vegades que m'han preguntat, fixa't, és que tinc a la gata, que és que no para de maular i tal i que qual, i bueno, el propietari és una situació estranya i resulta que és que la gata té el seu primer gel. Bueno, no passa res. Pues, jo t'explico que és normal, tranquil, i esperarem a que es passi el gel, i llavors ja parlarem del fet de l'esterilització, quan ens convé fer-la, quin tipus de gel tenen les gates, que tot el món pensa que les gates tenen el gel com les gosses, i no és així. Les gates tenen grups de gel en determinades èpoques de l'any. Mm. Llavors, clar, no és ja un gel cada 6 mesos. I entrenant gel, pues, un cop cada 15 dies, a lo millor ara la primavera. Llavors això ho hem de tindre en compte. I això m'ho han preguntat i he dit, no, tranquil·la, això no passa res, és normal, i quan se li passi el gel continuarem parlant, i ja està.
En qualsevol cas, és una bona, és millor això, és a dir, és millor preguntar, encara que no passi res aquí, que no deixar el dubte. I dir, bueno, ara no sé ben bé si això és normal o no és normal, però com que em sembla que sí, seguirem, no? No, preguntem i aleshores traurem l'entrellat, no?
No costa res preguntar. Els veterinaris no pensem que el resto del món és tonto. No, senzillament és normal que no sàpiguis coses que nosaltres ens passem la vida estudiant. Perquè nosaltres passem la vida estudiant i per això ho fem. Nosaltres aprenem per poder respondre aquests dubtes.
Sí,
no és perquè la gent sigui tonta, és perquè la gent pugui tindre les seves respostes quan les necessita.
Efectivament, cadascú va al seu àmbit i, per tant, serà molt millor preguntar a un professional que s'hi dedica i que està cada dia amb aquesta matèria. Escolteu la veu dels animals i la natura, escolteu Ràdio Estel i escolteu a la Maria Piferrer. Consells avui especialment també dedicats a quines són aquestes afectacions a malalties que afecten o que poden afectar els nostres gats. Gats que conviuen amb nosaltres, i hem vist una mica, doncs, totes aquesta d'això del gat, no?, de dissimular, doncs, les seves afectacions per una vessant genètica i com es poden detectar aquestes anomalies. També hi ha diferències, Maria, entre el que són gats joves o gats més grans en el que fa a les diverses malalties que pateixen, no? En primer lloc, hem de dir que un gat no és allò de posar-li tampoc una edat determinada de dir, mira, fins a 15 i no pot viure més. Moltes vegades hi ha gats que poden allargar la seva vida força anys, fins a més de 20.
És el que ens estem trobant avui en dia, de que abans els gats vivien molt poc perquè, bueno, vivien al medi ambient i demés, i vivien, vull dir, a l'exterior. I clar, a mesura que els anem cuidant millor i tal, ens trobem ja gats que, bueno, de 16, 17 anys, i que estan aquí com a campions i meravellosos. Què passa? Que quan nosaltres ens enfrontem a gatets petits, que poden ser recient adoptats, o que de què tu has saber on te'ls has trobat, o jo que sé què, clar, hem de tindre en compte que tenim moltes patologies víriques que poden afectar aquests gatets, com és la rinotraqueïtis infecciosa, que són herpesvirus i calicivirus, com són malalties intestinals, com és la panleucopènia, que són diarrees amb sang i demés. I després també saber si aquests animals poden tindre immunodeficiència o poden tindre leucèmia, que també són virus. I això sempre ho hem de investigar, saber, o sigui, concretar i tractar d'evitar durant els primers, el primer any de la seva vida.
Per tant, seria un control, sobretot en aquest primer any, no? De patògens, de possibles malalties provenents de virus, en aquest cas, virus o bactèries que també afecten, doncs, els nostres animals, i veure aquest control també si hi ha alguna altra cosa, situació genètica o altra cosa que no hagin pogut detectar, no? Que també us hi trobeu, suposo.
Sí, això evidentment, però això ja és més raro. El que també ara és raro és trobar-te animals malnutrits, perquè normalment avui en dia amb el tipus d'alimentació que se'ls dona i tal, la veritat és que solen créixer i solen estar bastant bé. Però bueno, el que ens han quedat són aquestes patologies víriques, les desparasitacions tant internes com externes, que això, per molt que diguin, jo continuo recomanant-les cada 3 mesos perquè... Nosaltres sortim al carrer, els gossos surten al carrer i a lo millor conviuen amb un gat i el gat encara que no surt al carrer, però el gos pot portar alguna puça o algun cuc o alguna cosa que inclús nosaltres podem portar a les sabates quan arribem a casa. I adivina què és el primer que fan els gats quan arribem a casa?
Anar cap a les sabates.
Per on anar als peus i ens diuen que contents estem d'estar aquí amb tu i que bé que has vingut. Per tant, tindre cuidado amb les desparasitacions tant internes com externes i, sobretot, control de les malalties víriques.
Així que aquestes...
No sols per tindre-les o no tindre-les, perquè si les tenim, com s'han de tractar i quines cures han de tindre amb elles.
Aquestes desparasitacions, per tant, recomanades cada 3 mesos, quan això? El primer any de vida o durant uns quants anys?
Tota la vida, perquè nosaltres sortim al carrer tots els dies de la nostra vida i els nostres gossos també. Si conviuen amb un gos, cada 3 mesos. I si conviuen només amb nosaltres, jo tinc gats, perquè soc mami de gats, i se desparasiten cada 3 mesos, sí o sí. Perquè també vinc d'un lloc, que és la meva clínica, on evidentment hi ha més patologies que en un lloc normal. Llavors, clar, no saps mai el que et pots emportar a casa, aleshores una mica de cuidado. És més fàcil desparasitar cada 3 mesos que trobar-te amb una patologia dintre de 5 anys. O sigui que... Sí, sí.
És la prevenció. Abans que la cura, primer la prevenció, que no, sí. no costa gens, tampoc. Quines són les malalties víriques, en aquest cas? Les que més comunes, també. En el cas dels gats hi ha moltes afectacions, també de ronyó, per exemple.
Sí. Aquí ja passaríem als gats ja més grans. Sí que poden tindre gatets petits que tinguin problemes renals, però ja pertanyen... Lo normal és que apareguin amb l'edat, independentment de les patologies congènites i demés. Per tant, estarem parlant d'animals que creixen, que ja tenen una edat, que poden ser des de 7, 8 anys fins en endavant, i que, bueno, pues, amb els controls anuals veterinaris se'ls detecta alguna alteració o que nosaltres ens hem donat compte que beuen més aigua i fan més pipí. I llavors, pues, ens podem trobar amb que els seus ronyons els costa treballar, i amb això ens trobem animals que van perdent pes sense saber bé per què, perquè potser no tenen tanta gana, o sí, o no està molt clar. I, bueno, el primer a fer en aquest cas és una analítica per descartar qualsevol tipus de patologia.
I repetim aquí que aquesta simptomatologia és bàsica. Si un animal s'aprima, s'engreixa de més, veu més, veu menys, no es mou, canvia hàbits... Bé, doncs tot això són indicadors, no?, que ens poden portar cap a una afectació que tingui aquest animal. Per simplificar-ho molt, Maria, diríem que els gats més joves, els cadells de gat, doncs són més propensos o poden ser més propensos a aquestes malalties víriques, sobretot, no?, o estan més exposats, i els gats ja més veterans, ja més grans, doncs segurament tenen un altre tipus de malalties com aquesta, no?, òrgans que poden deixar de funcionar, en el cas del ronyó, o quines altres?
Bueno, el ronyó, que els costa funcionar, podem trobar-nos amb animals amb diabetes, animals molt obesos que poden desenvolupar la diabetes, els podem trobar amb animals a mesura que es van fent grans, podem tindre també una alteració de tiroides, que és el hipertiroidisme, que és, bueno, una de les patologies que mirem sempre quan tenim un lleguito, pujades de pressió arterial, i després també molt important detectar nòduls. Si nosaltres acariciem el gat i el toquem i notem algun bony, sobretot llavors sí que s'ha d'anar, perquè els gats no solen tindre nòduls benignes. Els gats solen tindre nòduls que es comporten bastant malament. Amb la qual cosa, en el moment en què detectem un nòdul, aquí sí que hem d'anar al veterinari, intentar eliminar aquest nòdul el més aviat possible, que ens diguin què és, i a partir d'aquí sapiguer si necessitarem o no necessitarem una quimio.
I per últim, Maria, n'hem parlat altres vegades també, per exemple, amb en Jordi Ferrés, educador de gats, en diverses entrevistes, que ens ha pogut també facilitar exemples concrets, més aviat de comportament en aquest cas, però en el cas de les malalties, i a nivell general, la prevenció, els gats són animals que solen no moure's de l'ambient domèstic, de casa, en aquest cas, tot i que també és recomanable que caminin, perquè de fet estan fets per això, per moure's lliurement també per la natura. Quins hàbits, tant alimentaris com, en aquest cas, també d'exercici, poden prevenir? Suposo que és de lògica, també, és una vida equilibrada, i és un bon aliment, i és una activitat.
Bueno, aquí entren moltes coses en joc, perquè també a vegades tenim animals que estan poc motivats a casa i la seva ansietat la supleixen menjant, i llavors tens unes obesitats que no tens capacitat de poder controlar perquè falta l'exercici. Per tant, ens hem de proposar unes hores de joc amb l'animal, ja sigui actiu o ja sigui passiu, per nosaltres, un dia. El gat sempre ha de ser actiu. I bueno, pues jugar amb l'animal durant uns temps determinats del dia, que evidentment en el cap de setmana, si tenim festa, és més fàcil poder-los dedicar més temps, i que és algo que sempre se'ns oblida amb els gats. Com no surten a passejar, pues aquí el tens a casa tan a gust, i ja està. No, però també els hem d'estimular, els hem de posar joguines o xutxes, amagadetes perquè les puguin trobar, i muntar-les així petites gincames. Bueno, es poden fer moltes coses amb els gats a casa. Tens joguines que, a més, que juguen elles, que tenen això com un braç, que van saltant una joguina d'aquí cap allà, o bueno, buscar formes perquè el nostre animal no estigui enclaustrat i parat per sempre.
Per tant, també veiem una vegada més com l'aspecte psicològic, en aquest cas, dels gats, influeix també en el seu aspecte físic, i per tant és imprescindible també que es trobin bé, que es trobin bé també a nivell mental, que no estiguin estressats i que puguin estar bé de manera confortable, i com és el cas d'una família, no?, sentir-se part de la nostra família i ben còmodes a casa. Maria, hem repassat una mica aquests consells, espero que serveixin també de cara a la gent, aquestes malalties, estaríem parlant molta estona, perquè evidentment són moltes afectacions, i si volem entrar més a dintre, no?, més tècnicament, encara hauríem d'aprofundir molt més. Però espero que hagi servit.
No, però sempre podem fer algun programa específic d'alguna patologia, no passa res.
Segur que ho farem, segur que ho farem, et tornarem a trucar. Maria, moltíssimes gràcies per intervenir avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada diumenge, de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Estel.
T'esperem!
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Estàvem recordant les bandes originals de famoses pel·lícules. I és que s'estableix a vegades un fort lligam quan tant els actors i les actrius com la música del film són veritablement bones. Acabem, doncs, amb la pel·lícula Titanic, dirigida per el James Cameron, que va fer famós a Leonardo DiCaprio. I no oblidem que el DiCaprio és un gran defensor de la natura i que està denunciant contínuament el canvi climàtic, que, com veieu, cada dia s'està tornant més destructor. Canta la canadenca Celine Dion. A la propera, si Déu vol.
Last for a lifetime, and never.
Galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís de Joaquim Fènix amb els animals i la natura. Joaquim Fènix, actor nord-americà, on destacà el seu paper de coprotagonista a la pel·lícula Gladiator, activista pels drets dels animals, va formar part d'una demanda dirigida a la Comissió Europea perquè reguli la venda de gossos i gats de manera que es puguin protegir els seus drets. Ha estat el narrador d'Earthlings, un documental que ofereix una visió del tracte que els humans donem als animals en general, tenint en compte diferents temes: l'experimentació, els cruels espectacles amb animals, la caça, els animals destinats al consum humà, animals de companyia i la pel·lícula. Aquest ha estat per avui la galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
El desafiament urgent de protegir la nostra casa de tots inclou la preocupació d'unir tota la família humana en la recerca d'un desenvolupament sostenible i integral, ja que sabem que les coses poden canviar. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa. Ens acomiadem i us emplacem per al proper diumenge, de 9 a 10 del vespre, aquí, a la veu dels animals i la natura, a la sintonia de Ràdio Estel.
Falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.